Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Aquí un dia més. Què tal? Benvinguts. Passeu, passeu al Barça reservat. Episodi 36 d'aquesta tercera temporada amb el Bernat Soler i el Xavi Campos. Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Dos reservats queden.
Ah, no em va dir, perquè dic aquí que s'ha d'anar... La màquina ha de continuar a produir.
Dos reservats, només. Ja ens estem reservant les millors coses per aquests dos reservats. L'Oriol Domènech i el Jaime Miguel ja m'han avisat que l'últim dia volen venir. El Javi Miguel m'ha dit, tinc teca de la bona. Dic, però si tu sempre tens teca de la bona, Javi. Dic, bé, doncs ja anirem veient, això serà l'últim. Però és que avui també hi ha teca de la bona. Jo he vingut aquí, al reservat, a tancar temes, perquè, clar, com que anem acabant, temes que em quedaven pendents, i vosaltres dos heu vingut amb temes xulos, que ara en parlarem. Abans, tanco temes.
I una mica delicat, fins i tot.
Sí?
El meu no, el meu és blanc.
El teu és blanc, i ja, però està bé.
El meu tema és una mica delicat.
I el teu és una mica delicat,
sí,
eh?
No és gaire agradable.
Tèrbol.
A mi em provoca una mica de tristesa, però vaja.
Explicar-ho, però s'han d'explicar.
I que passi, no, sobretot?
Que passi, clar, esclar, sí, sí.
Bé, doncs, tancant temes, recordeu que l'últim episodi vaig explicar que els directius havien anat a prendre mides pels vestits especials pel dia de la Junta a Senyor. I vam dir, ostres... I les directives a Senyor també s'han fet o a un altre lloc?
Ah, sí.
No, a Senyor també. Perquè a Senyor, aquella botiga que hi ha Rambla Catalunya...
Sí, amb Biogust, sí, no sé amb Travessera, sí. Crec.
Té línia de dona, que jo no ho sabia. Però Senyor té línia també de dona i, per tant, les directives també van vestides de Senyor, però de la línia de senyora, evidentment.
Perquè directives n'hi ha dues, no?
Dues, sí.
Maria Elena Fort i Carme Hortalà, sí. Que és la que s'estrena.
Sí, 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 sí. Doncs totes dues també aniran de Senyor. I l'altre tema que volia tancar era el tema de que vam començar a parlar les vicepresidències, s'hauran d'acabar de definir... Doncs bé, això ara, més tard explicarem a veure si hi ha alguna vicepresidència que
puc tocar una mica la pera? És a dir...
Sí, clar, tot el que vulguis.
Cal que els directius del Barça, càrrec no remunerat, càrrec honorífic, càrrec voluntari, hàgim d'uniformar-se per anar a la presa de possessió d'una forma, diríem, oficial del club? És a dir, no és...
Per què no?
Perquè és un càrrec, no són treballadors del club, no són executius, són...
Són representants.
Sí, representen el Barça.
Però en quin moment de la història els directius del Barça han tingut trajes del Barça?
No ho recordo. Sí que han utilitzat roba oficial d'aquestes de les marques que vas tenir al Barça.
En l'última etapa, sobretot. Sí. Però tradicionalment, ara em remuntaré a èpoques de, per exemple, Josep Lluís Núñez, els directius del Barça, no anaven a fer-se vestits per representar el club.
Es trenca la inèrcia, no? O sigui, a mi em semblaria una mica exagerat en la despesa que fos només per l'ocasió de la presa de possessió. Però si després aquest vestit el poden utilitzar i anem a una final i hem d'anar tots a gala, d'anar a dinars oficials. S'amortitza més, no?
Sí, però vull dir... però vull dir que això no passava, eh? És a dir, els directius del Barça no tenien cap tipus de... avantatge més enllà, evidentment, del que significa poder anar a la llotja o poder doncs, tenir certes qüestions del club. Però, per exemple, un directiu no té dret a tenir unes entrades o saltar-se la cua de la llista d'abonaments, per exemple.
Home, no, clar.
No, coses d'aquestes, no. Llavors, que el club els hi pagui roba, a mi... que soc de la vella escola, a mi em grinyola una miqueta, des del moment en què...
Si paga roba perquè representin el club, no?
Jo pensava que era blanc, aquesta informació, també.
No, en el Barça tot és discutible. Sí,
a més, recordem que se'l van fer a Senyor perquè la marca que vesteix els jugadors del Barça i, per tant, patrocinador del club, que és Amiri, clar, té un tallatge molt modern i que els cossos dels futbolistes queda molt bé, pantalons amples, tal, però que, clar, cossos que ja no són d'esportista d'elit, doncs...
A veure,
no
recordem que més d'un directiu, en alguna vegada... no ha d'expressar en privat, sobretot, la idea de que potser els hi tocaria tenir un sou, també. Perquè és veritat que hi dediquen moltes hores i dediquen molt de temps. Mm. Algun directiu ha defensat la idea de que per què no cobrem els directius. Bé, això ho
en alguna entrevista es va dir. Josep Pubells ho va dir en una entrevista.
Sí. Potser en el futur acaben cobrant i això ho recullen els estatuts, però de moment
no.
És un càrrec honorífic. I ara és honorífic amb vestit. i de senyor. A mida.
Bé,
però una cosa, només se'l poden posar amb coses del Barça. Bé, que no el vull veure en un casament.
Home, ja que el tens, l'aprofites, escolta. Tenen tants actes del Barça que ja l'amortitzen amb els actes. Bé, doncs aquesta era una de les qüestions que havia de tancar. L'altra, les vicepresidències, que ara en parlarem, perquè abans parleu vosaltres. Començarem per la cosa més blanca.
Va.
Deixo a la que és més delicada, del Bernat, una mica més tard. Blanca, què és? Què és? A veure, de què vols explicar?
Que és positiva i crec que no hi ha cap punt fosc ni tèrbol al voltant del que explicarem, que és sobre Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça. Hem pogut parlar amb gent que el coneix des de fa anys i que l'ha seguit de prop, ha tingut contacte i fins i tot relació, i el que expliquen, el contacte no és dels anys del Newcastle, sinó que ve dels anys que era jugador de l'Everton, o sigui, que hem d'anar unes quantes temporades enrere. I el que expliquen és que estem davant d'una autèntica bèstia física. O sigui, que els paràmetres físics d'esforços d'altíssima intensitat d'Anthony Gordon estan al mateix nivell, per exemple, que els de Rafinha.
Oh.
Sí, sí. A més, amb...
De velocitat, amb molta, de potència...
Sí, sí, velocitat, esforços de màxima intensitat, sprints a màxima velocitat, esforços continuats, amb molta constància durant els partits... Doncs aquests són els paràmetres d'Anthony Gordon. Amb l'avantatge respecte a Rafinha, que Anthony Gordon, en totes aquestes últimes temporades, no ha tingut ni una lesió muscular, ni un trencament muscular. Expliquen gent que l'ha tractat, l'ha tocat, que té una musculatura, té unes fibres molt resistents, de molt bona qualitat, ni un trencament muscular en aquestes últimes temporades. Aquesta última temporada es va perdre un partit, va estar 4 dies de baixa per una petita molèstia muscular, I és veritat que allò va ser un tema muscular, però venia provocat per un cop que li va provocar una sobrecàrrega, una distensió en un múscul, i es va perdre un partit.
I no va coincidir amb quan va jugar contra el Barça?
Era el turmell.
Que va ser suplent?
Era el turmell. Sí que ha tingut problemes de turmell i de maluc. I és veritat que, en aquest cas, el turmell, sobretot a l'època del Newcastle, i el maluc, ja venint de l'època de l'Everton, són problemes més o menys recurrents en Anthony Gordon. O sigui, no vol dir que no es lesioni mai. El que no es lesiona mai és a nivell muscular, que són aquestes lesions...
Que tenen més temps de baixa,
segurament. Sí, i que tenen més risc de recaiguda.
Això és més...
Articular.
Articular.
És més articular, és veritat. Que...
La mateixa cama?
Doncs ara no t'ho sé dir. Però sí que són... O sigui, els problemes físics d'Anthony Gordon han anat per aquí. Però vaja, que aquesta gent que el coneix bé, i des de fa anys, expliquen que el Barça gaudirà d'un futbolista atleta. Amb una capacitat física molt per sobre de la mitjana i amb una resistència muscular també molt per sobre de la mitjana. Creuarem els dits i tocarem ferro perquè no passi allò. Parles molt bé dels temes mèdics d'un jugador i pam, cau.
No, a més, ara que tornaran a fer canvis a l'apartat físic,
sí,
el departament físic del Barça, doncs això encara ha d'anar molt millor. Doncs Gordon, el primer fitxatge del Barça per l'any que ve, una màquina física... A banda d'evidentment un jugador amb talent, veurem i ho gaudirà el Barça aquí.
Així
això ha estat la cosa positiva i blanca. I ara, a veure, Bernat, què passa? Què vols explicar?
Un episodi més d'un dels grans mals del Barça, que és batalles internes, la guerra civil, no? És a dir, els desencontres i les baralles que hi ha doncs, entre gent que forma part del Barça i que per diferents motius doncs és històric això, no? No s'acaben d'entendre. Això té a veure amb el partit que van jugar els Legends. Els Legends sabeu que és aquesta secció del Barça que hi va formant part d'ella els veterans però il·lustres. Bé, tots els veterans són il·lustres, però que no és l'associació de jugadors, sinó una empresa que és Barça Legends, que allà on la criden va. I
home, aquests són els que cobren, no?
I que cobren bastants diners i que, a més, forma part d'una branca de negoci del futbol, que és no només el Barça, sinó passat amb tots els grans equips europeus, que van a jugar per tot el món amb grans figures de la seva història, però figures bastant recents, amb la qual cosa doncs, la gent li ve molt de gust. No? El Barça va jugar un partit a Seül el dia 6 de juny, un partit pel qual, per exemple, hi van anar Iniesta, Puyol, Abidal, Mascherano, Rivaldo, Cloyffert... Cloyffert, que per cert l'he vist avui per Barcelona. Sí. Debutava Sergio Busquets. Debutava Carles Busquets, el pare de, el pare de Sergio. Jordi Alba, que també hi ha jugat algun partit. I per aquest partit també van anar dos treballadors il·lustres del Barça, com són Deco i Boyan. Jugaven contra el Liverpool, el Liverpool de Dudek, Gerrard, Hippia, Luis García, que podria jugar amb el Barça, però potser està més lligat al Liverpool, Dirk Kuyt, és a dir, que estem parlant de figures relativament recents, però molt importants, fins al punt que van agrupar a 40.000 persones a un estadi de Seul. Per cert, va guanyar el Barça 8-3. Bé, la voluntat dels promotors, perquè això ho organitzen promotors d'aquests països, en aquest cas a Corea del Sud, la voluntat dels promotors era aconseguir, ja que era el dia que debutava Sergio Busquets i que també hi havia Iniesta, poder tornar a juntar, després de molts anys, el mític migcamp del Barça, Busquets, Xavi i Iniesta. El migcamp, diríem, dels grans triomfs del Barça de Guardiola. I amb aquesta intenció doncs, van fer la convocatòria i van demanar doncs, que hi pogués anar. Xavi Hernández, exjugador i exentrenador del Barça, va debutar amb els Legends fa uns mesos en un partit a Tòquio, on va jugar amb Iniesta, que va ser molt sonat allà, al Japó, i també va jugar un partit a Mèxic, concretament a la ciutat de Guadalajara, un clàssic, un Barça-Madrid. És a dir, que Xavi ja havia jugat amb els Legends, ja fins i tot havent estat entrenador del Barça, després de la seva etapa com a entrenador. Però en aquesta ocasió, en aquest partit a Seul...
Què va passar?
No va ser possible juntar a Xavi amb Iniesta i Busquets.
No va poder anar.
Perquè... unes setmanes abans, concretament al voltant de les dates que el Barça va ser campió de Lliga, estem parlant de...
10 de maig, 11...
Sí, eh? Sí. Una persona que es diu Luis Sá és una persona que havia treballat en l'agència de futbolista de representació de futbolistes de Deco, que es deia D20 Sports, que va desmantellar un cop va accedir a la direcció esportiva de Barça, però que a més està ficat en d'altres negocis, alguns que tenen relació amb tornejos, amb exjugadors. Luisa va trucar a aquesta persona, als representants de Xavi, per dir-los que no podria Xavi anar a Seul a jugar aquest partit.
No, per
que des del club, des del Barça, no es considerava oportú que Xavi jugués aquest partit. Clar, això va d'entrada sorprendre i després va entristir a Xavi perquè tenia moltes ganes de jugar aquest partit. Xavi diu que ell no té cap problema amb el club i que això representar el club, portar la samarreta i juntar-se a més amb Busquets i Iniesta, que li feia il·lusió i a més en un lloc com Corea del Sud. Però des del club... es va dir que aquest partit Xavi no el podia jugar. De fet, ni aquest ni un que jugaven a Miami unes setmanes abans, però en aquest partit, com que no tinc les dades completes, no us en parlaré. Bé, això va ser una mica...
Però quin motiu li van donar?
Bé, no li van donar cap motiu. Li van dir que el club no considerava que no havia de jugar. Ens hem posat en contacte amb el club perquè ens expliqui el seu punt de vista. D'entrada, des del Barça ens expliquen evidentment que, i això és veritat, que els Legends no tenen una convocatòria fixa, és a dir, no tots els jugadors van a tots els partits. Per exemple, en aquest partit no hi va anar Ronaldinho, que juga partits, o no hi va anar un altre habitual, que és Cocu.
I al final també el promotor té uns diners, i si va Ronaldinho, pagues a Ronaldinho i no pots pagar un altre.
Perquè no cobren tots els jugadors el mateix.
El mateix,
és a dir, no cobra el mateix Ronaldinho. Suposo doncs, que, amb tots els respectes, Carles Busquets, que van a fer... Normalment tenen problemes amb els porters, no n'hi ha tants. Ha jugat Víctor Bahía, però un que juga molt és Angoy, no? Que Angoy ja juga també amb l'agrupació de Barça Jugadors. Bé, doncs, des del club ens diuen això, que les convocatòries dels Legends són variades, que no sempre van els mateixos jugadors. Ens insisteixen que Xavi no està vetat per jugar amb els Legends, però que per aquest partit...
No encaixava.
Es va considerar que no convenia. Per què no convenia? Bé, doncs perquè encara hi ha recent l'entrevista de Xavi a La Vanguardia prèvia a les eleccions, tota la polèmica que hi va haver respecte a tot allò que va dir de Messi, tot allò que va dir d'Alejandro Echevarría, de Joan Laporta, i no hi ha una molt bona sintonia entre la direcció actual del club i Xavi. I en aquest viatge, és veritat, en aquest partit, i això ja és, diríem, aportació meva, hi havia Deco, uh-huh, que és el director esportiu del Barça i que potser s'hagués hagut de trobar amb Xavi. Bé, potser Xavi tornarà a jugar amb els Legends, però que sapiguem, aquesta última ocasió no hi va poder anar perquè el club doncs no el va deixar. I a mi això és el que em posa trist, no? Que estiguem a aquest nivell de fins a un partit de veterans, amb tots els respectes, per molt Legends que siguin, doncs no hi pugui anar Xavi perquè el club consideri que... O algú del club. Quan diem el club, sempre hi ha algú que pren la decisió, mm-hmm, no? Algú que mana i que pren la decisió.
Però sí que hi ha jugat ja, Xavi, amb els Legends.
Hi ha jugat, ha jugat.
I ha jugat algun partit després d'aquesta entrevista?
Diria que no.
No ha coincidit en el temps?
No, perquè el de Tòquio és el desembre i el de Guadalajara t'ho hauria de mirar, però...
I l'entrevista va ser al març, al principi de març, just abans de les eleccions.
Però vaja, i de tota manera potser ja estava tancat el partit. Tampoc descartem que torni a jugar algun altre partit,
no,
Xavi.
No, sí, evidentment. Sí,
i el club diu que no està vetat.
Que no està vetat, diríem, de forma definitiva. Però per aquest partit, ho hem de dir així, se'l va vetar per aquest partit. Es va dir que millor que no, que millor que no. Que corri l'aire.
Molt bé.
Se'ns ha comentat.
Doncs Xavi, que no va poder jugar aquest partit i no va poder doncs, tornar-se a veure aquell mig del camp.
A mi em sap greu, perquè al final Xavi és una llegenda del Barça i hauria de poder jugar aquests partits per molt que hi hagi una polèmica. Qui no ha tingut polèmiques al Barça?
Home.
Amb presidents o amb directius, no?
Un clàssic. Les vicepresidències, que jo volia parlar de la nova junta. No direm ara totes les vicepresidències, però és cert que ara, quan es torni a fer establir la nova junta, per estatuts tu pots tenir 5 vicepresidències. I és les que té el Barça, la institucional, esportiva, econòmica, de màrqueting sense vacant i la social. Fins ara, doncs, la vicepresidència institucional és Elena Fort, l'esportiva és Rafa Juste, l'econòmica era Eduard Romeu i va quedar vacant, màrqueting era Juli Guiu, va quedar vacant, i la social, Antoni Escudero. En principi, clar, com que no es podrà aprovar cap reforma d'estatuts, són les 5 que hi haurà. D'aquestes 5, vaja, la idea a dia d'avui és mantenir Elena Fort com a vicepresidenta institucional, Antonio Escudero, si es manté tot igual, ell també serà el vicepresident de l'àrea social, queden 2 vacants, màrqueting i econòmica, i la vicepresidència esportiva és la de Rafa Juste, actual president. És una vicepresidència que, recordareu, va portar una mica de malentès o de polèmica amb un dels directius, Joan Soler, perquè en un moment Joan Laporta li havia dit que ell seria el vicepresident esportiu i al final l'amistat amb Rafa Juste van dir no, deixem-ho així, i es va quedar Rafa Juste. I tot fa pensar i feia pensar que a la nova junta Joan Soler seria el nou vicepresident esportiu. A veure, poden canviar coses i al final això ho decideix Joan Laporta. Però jo diria que pel que ens han anat explicant, la idea seria una altra. La vicepresidència esportiva mantenir Rafa Juste i la vicepresidència que ocuparia Joan Soler, perquè ocuparia una vicepresidència, seria la de màrqueting. La de màrqueting, que era la Juli Guiu. És cert que màrqueting, per exemple, Joan Soler és a la comissió esportiva i se'l relaciona més amb tota la comissió esportiva i totes les decisions esportives, però ell també participava molt de molts patrocinis i de molts sponsors que ha tancat el club a Aràbia Saudita, als Emirats, ha fet molts viatges amb Joan Laporta, vull dir que és una àrea que també controla bastant i no es descarta que ara doncs, ell sigui el nou vicepresident de màrqueting, com a mínim a curt termini. Veurem si més endavant això hi ha canvis i evoluciona. La vicepresidència econòmica, Ferran Oliver, que fins ara era el tresorer de la Junta, doncs és el que a tothom, més o menys, i també Joan Laporta és qui té el cap i que li agradaria que ho agafés. No oblidem que Carme Hortolà, que és una de les directives noves, ja ve de la Comissió Econòmica i també potser posar una dona en una vicepresidència també estaria bé, però vaja, jo crec que potser anirà més per aquí. I aquestes serien les 5. Hi ha una idea dins de la Junta de Joan Laporta que és donar una altra vicepresidència, que seria donar una vicepresidència a tota l'àrea esportiva femenina, al futbol femení, que l'ocuparia Xavi Puig. Però ara n'hauries de treure una per posar aquesta, i això no crec que ho facin. Però tampoc es descarta dins aquest mandat que en l'ampliació, en la reforma d'estatuts que ha de presentar aquesta Junta s'inclogui el de poder incloure una nova vicepresidència i poder incloure aquesta, que és una cosa que tenen al cap, no ho tenen tancat, és una idea, però que li agradaria a Joan Laporta doncs, tenir una vicepresidència de futbol femení i tenir Xavi Puig com a vicepresident. Això són les idees que tenen, el dibuix que tenen amb les vicepresidències, veurem si s'acaba confirmant, i a partir d'aquí començarà el joc. El joc de les cadires. El joc de les cadires per veure qui serà el relleu de Joan Laporta, però això tindrem molt
i
temps.
I portaveu de la Junta, hi haurà algun canvi o no?
Fins ara era l'Helena Forn.
Sí, però últimament potser no la feien sortir tant, no sé.
Però i qui seria? Qui...
No sé.
No, però
és que no sé si hi ha previst canviar-ho, eh?
Jo no...
Es va cremar bastant, Helena Forn, amb tot el tema de l'Espai Barça, dels terminis...
Però jo crec que ella, si fos per ella, encara que hagi acabat cremada, jo crec que ella ho mantindria. Però vaja, no ho sé. És veritat que la peça aquesta veurem. Veurem si repeteix Helena Forn o és un altre dels que entren, nous, qui sap, que no els coneixem gaire. Potser n'hi ha algú que té...
El del resort de Berga, no?
El resort de Berga, sí. Només ens en recordem d'aquest, perquè té un resort de Berga. Per cert, de l'Espai Barça, no em volies dir alguna coseta o no?
Bé, però si vol...
No, ara és que m'ha vingut al cap, perquè hem parlat de l'Espai Barça.
Hi ha cosetes, sí.
Sé que em vas dir, ai, puc explicar-me una coseta, però ho deixem pel següent.
Sí.
Doncs deixarem, atenció a l'últim, eh? Deixarem cosetes. Deixarem el tema del Javi Miguel, l'Oriol Domènech, que també vindrà, el Xavi Campos, alguna coseta explicarà. I Ansu Fati, jo us he d'explicar una cosa que és curiosa d'Ansu Fati.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.